prou força.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Continua en marxa la cimera convocada pel president Carles Puigdemont per buscar suport de cara a la convocatòria del referèndum. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que un altre 9-N no seria un referèndum, mentre que el president català ha refermat que convocarà aquest referèndum per abans que s'acabi el setembre i assegura que buscarà suports. Entre els presents en el seguiment del Pacte Nacional pel Referèndum hi ha Joan Ignasi Elena, que va ser diputat socialista i ara faria de portaveu, Jaume Bosch, Carme Laura Gil, Itziar González, Carme Porta, Maite Arquer, Francesc Dalmases i Francesc Pané. Són els qui podrien formar aquesta comissió de seguiment, que és un altre dels òrgans que vol crear el president català. A la cimera hi ha representants de sindicats i de diverses entitats de la societat civil. Canviem de qüestió. Recordem que l'autor, o el sospitós, presumpte autor de l'atemptat de Berlín dilluns passat, ha estat abatut per la policia a prop de Milà. El ministre de l'Interior italià ha confirmat que el tunisià Anis Amri ha mort aquesta matinada a Sesto San Giovanni, concretament després d'un tiroteig amb la policia. Un agent ha quedat ferit, però està fora de perill. Per tant, podem confirmar que només ha mort en el tiroteig el presumpte autor d'aquest atemptat. I han sortit ja de l'avió segrestat a Malta els tripulants i passatgers, com també els segrestadors. Ho ha explicat a Twitter el primer ministre maltès, que ha dit que els segrestadors s'han lliurat a la policia. I acabem anunciant-vos la pregunta per a dimarts, perquè dilluns és festa, Sant Esteve, ja ho sabeu. És sobre l'amenaça terrorista a Europa. L'atemptat de Berlín ha augmentat la teva preocupació per l'amenaça terrorista. Des d'ara ja podeu votar a radioestel.cat. Fins aquí l'actualitat. Bon Nadal, amics oients. Us deixarem ara amb el programa La veu dels animals i amb tota la sintonia nadalenca de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El dilluns 26, dia de Sant Esteve, tota una jornada de radiofórmula especial Nadales a la teva emissora de referència. A més, a 8:15 del vespre, Toni Subirana canta la poesia del Nadal, amb textos de Josep Carné, Salvat Papaseit i Àngel Guimarà, entre d'altres. I a 8:00 del vespre, l'especial Gaietà Renom, on recordarem un dels primers grans intèrprets en cantar en català. El teu dia de Sant Esteve més especial a Ràdio Estel.
Un neci en troba sempre un altre de molt més gran que l'admira.
Nicolau Boileau, poeta i crític.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, com esteu? Benvinguts a La veu dels animals i la natura. Comencem el programa com cada dia, fent un ràpid avanç a cada una de les seccions. Tindrem notícies, tindrem la galeria dels experts, tindrem els espais musicals del Manel Casas i una entrevista molt interessant. Avui tindrem amb nosaltres a la Sol Solà, que és presidenta, membre de la Junta Directiva de Greenpeace Espanya. I ho farem acompanyats de la Carme Méndez i el Manel Casas. I acabarem, com sempre, amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem aquí el nostre programa amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
La girafa en perill d'extinció. La Unió Internacional de Conservació de la Natura ha inclòs a la girafa en la llista d'espècies que es troben en situació de perill i vulnerables a la seva extinció. Concretament, en els últims 30 anys, la seva població s'ha reduït un 40%. Aquesta greu i devastadora disminució de la població de les girafes és degut a una combinació de factors en el que la presència humana és la responsable. La caça il·legal, la destrucció del seu hàbitat, l'agricultura, la mineria i els conflictes armats i civils que pateix el continent africà. La girafa havia ocupat un extens territori en tot aquest continent. Actualment, les principals poblacions de girafes es troben només a la zona sud i a l'est. La zona central i occidental d'Àfrica és on la girafa està més greument amenaçada. Seprona denuncia l'associació Olescan. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, Seprona, ha denunciat un cas de maltractament animal derivat de les pràctiques irregulars que suposadament realitzava l'associació Olescan, entitat que gestiona diversos centres d'acollida d'animals a Tarragona i Barcelona. Les indagacions van començar l'estiu passat coincidint amb les denúncies que va realitzar un grup de voluntaris de la protectora de Torredembarra. Seprona, coordinat amb la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona, va iniciar les inspeccions pertinents en els diferents centres d'acollida gestionats per Olescan amb l'objectiu de revisar l'estat en què es trobaven els animals i la idoneïtat de les pròpies instal·lacions. Els escorcolls van descobrir, suposadament, cadàvers amuntegats en els congeladors, medicaments caducats i la suplantació de la figura del veterinari per personal que, sense estar qualificat, administrava vacunes i medicaments als animals. En alguns centres d'acollida hi havia superpoblació de gossos i en altres hi mancava el llibre de registre del nucli zoològic, requisit absolutament necessari per gestionar aquesta activitat. Totes aquestes irregularitats han estat comunicades al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Al president i a un vocal de l'Olescan se'ls imputen delictes de maltractament animal, intrusisme professional i falsificació de documents. Campanya d'esterilització de gossos a l'Índia. Delhi, la capital de l'Índia, intensificarà el seu programa per esterilitzar els gossos que viuen als carrers de la ciutat. Les autoritats han fet un cens de la població d'aquests gossos. Els resultats obtinguts indiquen que hi viuen uns 200.000, xifra molt menor si es compara amb la del 2009, on s'estimava que hi havia 500.000 de gossos abandonats pels carrers. Aquest descens és gràcies als programes d'esterilització que realitzen les ONGs animalistes. El director dels serveis veterinaris de Delhi ha explicat que actualment s'esterilitzen 2.500 gossos al mes i espera que aquesta xifra augmenti amb els nous 3 centres de serveis veterinaris que s'obriran. L'Organització Mundial de la Salut, la OMS, assenyala que més del 30% de morts anuals per ràbia a tot el món esdevenen a l'Índia, on es calcula que viuen uns 25 milions de gossos. En els últims mesos, al sud del país, es viu amb preocupació el tema de la ràbia. Aquest fet ha comportat massives i cruels matances de gossos a mans de la població per evitar el contagi. Els programes d'esterilització precisament cerquen controlar la població de gossos per evitar que siguin víctimes de la por de la gent. La granja de micos per experimentació de Camarles, a Tarragona, centre de cria i exportació per tota Europa. Durant el primer semestre de 2016, Espanya ha importat de l'illa Maurici 550 simis de l'espècie macaco. L'illa Maurici, a l'oceà Índic, és un dels majors exportadors de macacos que capturen, crien i envien als laboratoris d'Europa i dels Estats Units. Els macacos, animals molt intel·ligents i sensibles, viatgen en caixes de fusta en les bodegues dels avions de la companyia Air France. El destí d'aquests animals a Espanya és principalment el centre de cria de primats de Camarles, al Baix Ebre, que els envia al laboratori d'experimentació d'Espanya i d'Europa. Air France està sent molt pressionada pels animalistes per aquest tipus de transport. Ben al contrari, la companyia aèria Iberia s'ha negat a transportar animals al centre d'experimentació de les Illes Canàries, un fet remarcable i que s'ha d'agrair. És molt preocupant que a Espanya, com a la resta de països membres de la Unió Europea, el nombre d'experiments amb animals està creixent, així com el nombre d'experiments classificats com a severs, és a dir, molt dolorosos pels animals.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. El sofre evita que els gossos pixin a les parets?
Definitivament no. El que produeix és irritació a la zona genital dels gossos i, a més, en ser un producte tòxic, està prohibit a la majoria dels municipis de Barcelona. El que en realitat es fa és posar sofre a les parets, desembrutar la ciutat i crear focus de perill, perquè el color és molt atractiu per als nens. Procurem ser responsables, evitem que les nostres mascotes danyin els edificis i recollim els seus excrements, perquè la convivència i el respecte són les principals claus per millorar la nostra societat.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Estem en uns dies que tenen que ser de descans, de reflexió i de convivència. Nosaltres us felicitem posant uns talls de cançons que els recordin. Escolteu When a Child is Born, canta el Frank Mercader, i I Will Be Home for Christmas, que interpreta la Gemma Recoder i el Manu Guix. There and everywhere.
ray of hope flickers in the sky. A tiny star laps away up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees. And the world's about crumbled, toes and torn. This comes to pass when a child is born.
A principios del año próximo habrá una noche de millones de estrellas y saldrá la luna, una luna llena que nos iluminará el buen camino a tomar.
This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true. Sometimes, soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A ray of hope flickers in the sky. Tiny stars light the way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Es fan vells els arbres?
Ens agradi o no, tots els éssers vius són mortals. Tot i així, els anys ens passen diferent. Els arbres, per exemple, no envelleixen, o ho fan tan lentament que ni es nota. Els humans creixem a les ordres de la nostra genètica. Uns alts o més baixos, però tots tenim una estatura i uns trets físics similars. Quan arribem a l'edat adulta, les nostres cèl·lules ja no es multipliquen i envellim. Els arbres, si no pateixen cap malaltia o es cremen pel foc, poden créixer indefinidament. Els arbres creixen en diferents blocs o mòduls, que vindria a ser el tronc i totes les branques que en surten. Tot i així, al llarg dels anys, creixen cada vegada més a poc, i és perquè la seva pròpia mida els ho impedeix. Els arbres succionen l'aigua i els nutrients del sol a través de les arrels i ho reparteixen per totes les parts de la planta. A les fulles, per exemple, és on té lloc la fotosíntesi. Però a mesura que els arbres es fan més alts i grossos, també els costa més agafar l'aigua i distribuir-la amb els nutrients. Com que la distància entre les fulles i les branques i el sol cada vegada és més gran, a l'arbre li costa cada vegada més xuclar l'aigua. A vegades, a dins dels vasos conductors, es formen buits d'aire i els científics ho anomenen com una embòlia. Si l'embòlia tapona els vasos, l'arbre mor. Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Avui tenim a l'entrevista a una amiga i ja col·laboradora del nostre programa, la Sol Solà. Ella és membre de la Junta Directiva de Greenpeace Espanya. Sol, benvinguda.
Hola, bona nit, què tal?
Estem en plenes festes de Nadal, a tope, eh? El dia a tope. I Greenpeace doncs aprofita per fer una crida en una nova campanya amb l'eslògan següent, que és aquest Nadal consumeix amb seny, fes un favor al planeta. Uh-huh. Explica'ns una mica aquesta campanya.
Bé, no deixa de ser el que demanem cada any, però aquest any li he volgut donar una mica l'embolcall de dir, fes un regal al planeta. Ja que tots celebrem durant aquests dies, sigui una cosa o sigui una altra, col·laborem, pensem, fem el pensament de fer un regal al planeta. Cadascú que triï un propòsit, ara que cap d'any es fan molts propòsits del que no tornaré a fer, del que voldré fer, doncs fem un propòsit per aplicar-lo a aquestes festes i, evidentment, continuar aplicant durant tot l'any següent. La idea d'aquesta campanya és aquesta. És a dir, pots fer una tria, regalar al planeta una gestió energètica més assenyada, si has de pensar en el que poses a taula, mirar quin tipus d'aliments o quin tipus d'alimentació vols portar, com et comportes amb els regals o altres accessoris que compres expressament per aquests dies, per guarnir la taula, o com emboliques els regals, o quants regals i quins regals compres. Tu tries. quina és aquella part que per tu et conmou més i vols aportar com a regal al planeta.
Però per tot l'any, eh? Sí. Que no sigui un regal puntual.
No. Avui això es tracta de fer Nadal, en aquest cas, els 365 dies de l'any.
Perquè, com comenteu a la vostra blog, si l'any 2050 arribem als 9.000 milions d'habitants, faran falta 3 planetes per mantenir el ritme de vida que portem avui dia. Per tant, ja no és que sigui un regal, és que és una necessitat imperiosa, no? Comencem a canviar...
Sí, és una necessitat per la supervivència de tothom. Aquí el tema és que, evidentment, la població, donades les, entre altres coses, millores de les condicions sanitàries, sobretot en una part del planeta, ha continuat augmentant, però els recursos i la capacitat del planeta d'abastir a la població que suporta no augmenten proporcionalment. Són uns recursos limitats, finits, i el que hem de fer és el que ja s'ha de repartir. També el model que s'ha impulsat des del món del nord, des del primer món, és un model absolutament hiperconsumista. Es vol tot, es vol de qualsevol manera i es vol en abundància, sense renunciar a res. Això, traspassat a una població mundial creixent, és absolutament inviable. Per tant, hem de començar a pensar d'una manera més justa en termes de distribució. Si tots volem viure amb uns mínims dignes i correctes, hem de canviar el xip.
I aquest Nadal és un bon punt de partida per fer-ho. Manel, Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Mira, ara sol t'estava escoltant amb molt d'interès i pensava, fixa't quina...
Jo també t'escoltava, sí. Encara que no he dit res.
Sí, amb molt d'interès.
Tots escoltàvem.
Perquè és molt bo el parlar a vegades, perquè sense un saber, a vegades hi ha coses, frases, que es diuen que tenen molta més transcendència. Jo ja estava dient, ho volem tot i ho volem sense renunciar a res. I penses, mira, fa uns anys que poc consumíem, Jo no sé si érem pobres o érem rics, però consumíem molt menys. I ara que hi ha aquesta diferència social de molts rics i molts pobres, tots, jo diria tots, pobres i rics, consumim de tot perquè és amb un preu molt baix. I tenim un país que ja sabem quin és, que és la Xina, que ens està proveint i ens està fartant de productes. Llavors, en aquest sentit, Greenpeace, per exemple, té un estudi fet de què es podria fer, perquè a nivell individual està bé i, a més, ho acabarem d'explicar, com és la campanya. Però teniu a nivell global fet un estudi també que impliqui aquest comerç, aquesta fabricació compulsiva de generar, per exemple, d'aquests països que estan, vinga, de com frenar-ho, què fer, què tenim que fer, més qualitat, menys productes. Nivell de responsabilitat, jo crec que la temptació pel consumidor és difícil a vegades frenar-la, perquè és que tu vas pel carrer i és difícil que els teus ulls no es posin amb algun capritxet, amb alguna cosa que t'agrada. I aquí està el repte.
A veure, aquí juguem... Els dos extrems de la cadena és on rau el problema. Per una banda, està el consumidor final, que, sobretot després d'aquesta època de crisi, el que ha buscat era poder comprar, poder continuar comprant, gastant el menys possible, perquè el poder adquisitiu cada vegada ha minvat més, i aquesta és una realitat que no podem ignorar. Aleshores, què fa el fabricant o què fa el productor? Busca abaratir els costos per oferir un producte que, al final, el consumidor li compri. No és que el consumidor no vulgui un producte de més qualitat. Primer, no se'l vol permetre, en molts dels casos, perquè realment, si poses un producte ben fabricat i ben construït, que porti els materials adequats, que amb les fàbriques on es produeix els treballadors tinguin les condicions dignes suficients, que els productes que ens fan servir, per exemple, en el món del tèxtil, parlem de producció a Xina o a Bangladesh o a l'Índia, no estiguin carregats de tòxics, no estiguin carregats de disruptors hormonals, no es jugui amb la salut dels propis treballadors que els produeixen, no es jugui amb la netedat de les aigües on s'aboquen els residus. Tot això, per fer-ho correctament, té un cost. I aquest cost, el fabricant, evidentment, procura repercutir-lo al comprador final. Però el comprador final no el pot pagar fins a cert punt. Aleshores, és el peix que es mossega la cua. Continuem, basem el model de comerç en un model de volum i no en un model de qualitat.
Quantitat i no qualitat.
Exactament.
L'altre dia veiem unes imatges esfereïdores a la Xina, que estava tot un núvol negre, però negre, negre, es va sortir a veure-les. I llavors, pensant una mica, era fàcil deduir de que allò era el preu que estàvem pagant, això que tu estaves explicant ara, no? Uh-huh. I és difícil, no?
Perquè bueno, la Xina s'enfrenta amb una dicotomia molt, molt greu, que és que també el seu creixement de consum intern durant aquests anys ha fet una expansió molt sí. ràpida. Per una banda, estan apostant molt en energies renovables. Són sí. líders mundials sí, sí. en producció de plantes eòliques i altre tipus de solucions, però també continuen apostant molt per un model expansiu de baix cost. Assolir un equilibri, i més en el cas de la Xina, és extremadament complicat. Tenen una població interna molt gran i també la gran part del seu creixement econòmic l'han basat durant els últims anys, el seu creixement brutal del PIB, en obrir-se a mercats exteriors en producció massiva. Com reconduir tot això? Bueno, la Xina sap bé perquè llegeix aquest tipus de polítiques. Tenen fortes deficiències energètiques que han de cobrir i intenten equilibrar la seva balança comercial.
Però tu creus que pot arribar... Ara et passo la paraula, Manel. Tu creus que pot arribar el moment que tots els països es replanteixin el fet de que aquest neoliberalisme salvatge, per dir-ho, consumista, salvatge, amb la qual tots participem i tots tenim culpa, tindrà que sortir una regulació que posi límit i que acoti aquest excés de productes al mercat, que, a més, la majoria de coses, la veritat és que no ens fan falta. Tots les desitgem, però no ens fan falta. Tu creus que tindria que anar per aquí? Per on va la solució? Per on es perfila una possible solució?
La solució, com tot, és una qüestió de voluntat. Si realment...
Això és difícil,
sí,
perquè...
però plantegem el tema realment. Mentre no hi hagi una voluntat política de regular un model d'extremat lliure comerç o un model on les grans empreses posen els seus interessos per damunt de l'interès general, no farem res. Ara hem tingut un intent amb aquests acords de lliure comerç, com el TTIP, que finalment s'han quedat en no res per una juguesca de pòquer política, que és la victòria del senyor Trump als Estats Units, que no està interessat en sortir a fer comerç fora fronteres, però això ha estat un farol d'aquells que realment doncs, podia haver progressat. Aquests acords de lliure comerç tan gegantins podien haver progressat. I el més greu d'aquests acords és que volen que els interessos de les grans corporacions sempre quedin per sobre de lo que puguin dictar els governs, de lo que els governs intentin regular, i al cap i a la fi és controlar el mercat, controlar els consumidors i que ningú es pugui queixar i que ells continuïn recuperant diners en cas de que tinguin pèrdues.
Sí.
Mentre aquest model no es canviï, no hi hagi una voluntat de regular-lo, no farem res. Ningú està dient que ens hàgim de tornar a un tipus d'economia absolutament antimercat, perquè les coses han de poder funcionar d'alguna manera i la riquesa s'ha de poder generar i l'emprenedoria té una part positiva molt important que no mai hem de deixar de banda. Però les coses s'han de fer en la seva justa mesura i sense perdre de vista quin és, en aquest cas, l'objectiu final, que és una aportació al benestar comú de la societat en la qual es treuen aquests
beneficis. Per exemple, l'artesania, on s'està quedant l'artesania, que té un valor i que ara un artesà té molt difícil.
Hi ha models de producció de moltíssima qualitat que han trobat la manera de fer un producte molt bo i de fer una aportació social. Aquí a Catalunya tenim dos o tres casos molt coneguts. No ho anomenaré perquè no és qüestió de fer publicitat.
Però de què es tracta?
De què es tracta? No. Pues, tenim empreses que aconsegueixen posar productes alimenticis d'alta qualitat i, a més, estan fent una eina de recolzament social perquè els seus treballadors són gent que no podrien accedir al mercat de treball en condicions normals. Però, models que enfoquen les coses d'aquesta manera...
Això es divulga?
Sí, és perfectament conegut.
Sí.
I molta gent sabrà de qui estem parlant, d'acord?
I no podem dir-ho?
Jo crec...
No? És que no. Home, si es tracta d'una cosa social...
Però vull dir que el tema va per aquí. Ara bé, estem amb el tema dels tamanys. Si una empresa tendeix a ser una corporació immensa, quan més gran és el tamany, més difícil serà establir una regulació justa o una regulació més assenyada com la que pretenem. Aleshores, vull dir, l'expansió del comerç internacional amb uns nivells absolutament bojos... Exacte. És un gran problema en aquest sentit.
Bueno, benvinguda una altra vegada, Sol.
Gràcies.
Jo crec que estem ja dins d'un escalat que estava previst i molt ben previst per aquestes poques persones o entitats que en realitat són les que regeixen el món, i cada vegada més, perquè fins i tot els països aquests més aviat dictatorials, com X països, estan caient també amb aquesta xarxa. Jo crec que amb la OMC, l'Organització Mundial del Comerç, ja es va començar a esbrinar el que seria el futur, i com ja d'això ja deu fer 15 o 20 anys, no sé quants anys porta l'OMC, ara ho estem veient cada vegada més, que el poder s'està... I quan dic el poder econòmic, però és que el poder econòmic és tan important que cada vegada més té més pes davant del poder polític, perquè moltes coses ben intencionades de la política, la bona política en parlem, doncs es troba amb uns topalls que diu, mare de Déu, però me poso perquè això em resultarà negatiu per un altre cantó. Està cada vegada més complicat. Llavors, veiem aquestes àrees, especialment al nord d'Europa. L'altre dia estava veient un documental, em sembla que era sobre, no sé, Bèlgica i més cap amunt, que el petit comerç desapareix. Per què desapareix? Pues perquè tenen una zona fantàstica que arriben amb els cotxes, perquè fa molt mal temps, i aleshores allò estan aixoplugats, entren en una espècie de globus allí ubicat a 15 o 20 quilòmetres de la ciutat, i allí tenen de tot. De tot, les criatures s'hi riuen, tenen jocs, tothom troba complertes les seves necessitats. Això també ja porta un agreujament amb aquest programa que volem nosaltres, de proximitat, de prendre els aliments, els articles que són més propers, d'eliminar els transports, aquests transports. Ara fixa't que ara tots són containers. Mm-hmm. El tipus de transport, amb X anys, tots ho han vist, ha desaparegut. Abans hi havia unes grues que carregaven uns pesos, els posaven dins de les bodegues. Ara no, els vaixells són monstruosos i tot va amb grans d'això. Una cosa que tens que fabriquen allà, te la tens que consumir o utilitzar allà, vulguis o no vulguis. Uh-huh. Això està canviant totalment els costums. Uh-huh. Per això que quan vosaltres, amb la molt, molt bona intenció, fes un regal al planeta. A veure, els regals, els bons regals, els que no porten altres coses implicades, es fan a la família, als amics, a les amistats que tu tens, que et creus que estàs content de fer un regal. Però nosaltres coneixem ben bé el que és el nostre planeta per fer-li un regal. Ens han educat per conèixer com funciona el planeta, les debilitats, què s'ofereix, però també en què ens pot controlar i castigar. Jo crec que educació, importantíssim, sanitat, importantíssim, però planeta, medi ambient, conservacionisme, hi ha hagut una pràctica, i ja està ara, jo hi trobo actualment una manca tremenda. A vegades veus, amb eleccions, per exemple, pues, o aquests debats o d'allò, però, escolta, medi ambient, planeta, ni se'n parla, i si se'n parla així una mica d'esquillada.
Nosaltres quasi no n'hem de parlar-ne.
És un tema que surt molt...
Per això estem molt contents de Radio Estel, i perquè estem aquí, i que contínuament ho estem matxacant, i jo crec que dins de la nostra petita possibilitats, veritat, dins d'això, fem el que podem. Però això no és normal. Ara em marcaré jo un farol. A veure, dius-me aquí, per exemple, a Barcelona, quina és l'emissora que li dedica una hora de programa als animals i al medi ambient? Digueu-m'ho. A veure...
No t'ho direm perquè no en sabem.
Doncs, escolta, seria una competència per nosaltres, però estaríem molt contents perquè veríem que la nostra tasca, i no solament la nostra, cuidava, ara també no em vull ara posar, ja t'he dit que marcava un farol, però vol dir que ja hi ha un brou, un caldo, veritat, que això ens està ajudant. O sigui, concretant, fem un regal amb un planeta que no ens ha ensenyat ningú com és exactament aquest planeta i el que es mereix aquest planeta i el que li mereixem nosaltres amb aquest planeta.
Però ara la solsolança es farà... Clar,
sí, però el que sí que sabem, i ja, en això hi ha hagut un canvi en els últims anys, el que sí sabem és en què l'estem perjudicant. Ara ja difícilment trobaràs a ningú que et negui que... les emissions massives per transport i per crema de petroli, tant sigui a nivell de vehicles com industrial, produeixen uns episodis de contaminació a les grans ciutats que afecten temes sanitaris, perquè la gent no pot respirar. Que la gent gran i els infants tenen problemes respiratoris i això és innegable. Ningú et nega amb aquestes alçades que hem agreujat tant el canvi climàtic que cada vegada que hi ha un temporal i hi ha una riuada, tenim un drama. I ara fa pocs dies van viure un, al Llevant i al Sud.
Sí. El planeta s'està vengant. Bueno, ens està
castigant. El planeta
estableix,
s'autoregula.
Mentrestant, perdona, Sol.
Reacciona.
Fa quatre dies, la setmana passada, estava llegint un informe en què es carregava totalment els productes bios.
Uh-huh. Ah, sí.
Que res, que tot això del bio, que bueno, no vull entrar en detalls, veritat? Eh? I que lo millor s'arribava a dir, i persones... dels catedràtics, catedràtics, i que el millor era aquests productes híbrids que s'han anat desenvolupant.
Sí, a veure, qualsevol article on el senyor Mulet hi ha al darrere ja sabem on acaba.
Ah, ja el coneixes.
Senzillament.
Ja el coneixes.
Ara sí que diem el nom,
Senzillament ja ho sabem i és un clàssic.
Ja n'hi ha un altre, és un, també. No, no, el deixis, no el deixis sol, tampoc.
És un clàssic, sol. És un clàssic. Aleshores, doncs... jo entenc que cadascú legitima els interessos que té al darrere,
ara.
Però hi ha evidències que no es poden negar.
Perdona, i les grans tabaqueres americanes fa anys que deien que res, això de fumar, que res, no passa res.
Bueno, evidentment, i si a més poses additius que fan que els consumidors s'enganxin i no pugui deixar de comprar, doncs perfecte. Però, com qualsevol altra cosa, doncs amb els organismes genèticament modificats, aquí el problema és que no sabem quines conseqüències poden comportar en cert número d'anys. O sigui, el principi de precaució s'ignora olímpicament.
Però això ho està dient mitjans escrits de molta categoria a Espanya, La contra, Volguem dir contra això, contra l'obvio...
Jo faria una pregunta... A veure, quan surt un article d'aquests que intenta desactivar la tendència, que és la conscienciació de la gent per fer un consum més responsable, teniu opció vosaltres a fer la rèplica d'allò que no és, que s'està escrivint, que està motivat per uns interessos? S'us dona la possibilitat?
A veure, hi ha vegades en què ja, la informació ja s'ha donat, i s'ha donat més d'una vegada. Entrar en contrarèpliques... és com allò que es comenta d'alimentar el tron, no té objecte. O sigui, les coses que s'han dit es continuen dient i es continuen dient per part de Greenpeace amb tota la claredat amb la qual s'han dit sempre, i la informació està a l'abast de tothom. Arriba un moment amb la qual entrar una i una altra vegada en rèpliques i contrarèpliques i debats de coses que ja s'han discutit és senzillament perjudicial,
per no té cap objecte. El que és una mica lamentable és que un diari que... de molta tradició, tal, doni capiguda amb un article d'aquesta mena i que, a continuació, en tot cas, sigui el mateix diari que demani a l'altra part també un article, com a mínim. Que es quedi només amb una opinió, i una opinió de part interessada, doncs fa mal. Fa mal a l'opinió pública, perquè si nosaltres ara, per exemple, diem no consumeixis... O només priva't aquests Nadals, que ara tenia que parlar de la campanya, de donar exemples, però només que diguis, priva't això, però bé, darrere algú hi diu, no, què va, si el que fas està molt bé, consumeix més, perquè així la gent podrà... Doncs aquí estem despistant una
miqueta, no? La llibertat d'expressió...
Sí, però una cosa és la llibertat i una altra cosa és ser tendenciós.
Però és que, escolta, tothom té dret a expressar la seva opinió i el seu...
Però no enganyar. No enganyar, no.
Estem envoltats de sobreinformació, de desinformació, d'informació enganyosa i d'informació correcta.
I com separes el blat de la palla?
Doncs mira...
Intentes, la palla també és bona. Eh?
Intentes informar-te correctament o anar a les fonts que tenen la informació correcta. Però... O sigui, s'ha d'acceptar que aquesta és la realitat i s'ha d'acceptar que hi ha postures que són contràries a la teva.
Aquí... Però, bueno, demanem llavors als oïdors i a la gent que almenys contrasti, que no es quedi amb la
gent. Sempre.
Que contrasti, que busqui. Que jo sigui un motiu per ell...
Construeixi el seu propi criteri.
Per investigar una mica.
Sí, que construeixi el seu propi criteri, que si té dubtes pregunti, que vagi a preguntar a la font, que no tingui por de preguntar, que no tingui por d'opinar, però sobretot... que contrasti, que s'informi i que vagi construint-se el seu criteri, que no se'n passi el primer que escolti, però ni d'un costat ni de l'altre.
Aquí
seguim absolutament justos.
Nosaltres tampoc estem en possessió de l'altre.
Ens queda molt poqueta estona, però què et sembla si diem unes quantes idees de regals que podem fer al planeta, no? Així, concretes?
La campanya està enfocada a accions petites que pots fer tu, que estan al teu abast. D'acord? Aleshores, ara, tenint en compte la campanya de Nadal, què és el que ja s'hiperconsumeix més pel Nadal. Tenim, per una banda, tot el tema de el número de regals, com a mínim, doncs, bueno, si decideixes comprar molts regals o pocs, aquesta és la teva decisió, però, aleshores, intenta fer-ho amb una mica de cap. Tot el tema d'embalatges, tot el tema de residus que puguis produir, que si el paper d'embolicar, que si les caixes, que si els plàstics, això intenta evitar-lo al màxim.
I a la taula?
A la taula, intenta. Intenta, sobretot, no posis... coberts de plàstic, gots de plàstic, qualsevol cosa de usar i llançar.
S'ha de treure la vaixella bonica.
Treu la vaixella bonica de l'àvia, que dona-li una oportunitat de sortir cop a l'any.
Sí, exacte. A vegades és l'única vegada cop a l'any.
És el seu dia.
És el seu dia.
És el seu dia. A taula intenta fer una alimentació, primer. No malbaratis menjar, sobretot.
És el punt complicat,
exacte,
no?
No malbaratis menjar, si alguna cosa sobra, doncs mira de tornar a reutilitzar amb un altre plat en els dies següents, però sobretot, sisplau, que hi ha gent passant gana fora i que produir aquest menjar li surt molt car al planeta en moltes coses. Sí. Intenta evitar els aliments transgènics, procura que sigui aliment de proximitat.
De temporada.
Si no ets capaç de... Si vols menjar carn, no? Doncs procura que sigui bio.
Extensiva, criada.
Sí, exactament. Si vols peix a la teva taula, fixa't en quin és el peix de temporada. Mm. I aquí ara ens començarem tot a estirar dels cabells, perquè hi ha peixos a taula que no són de temporada. Sobretot el llagostí és l'horror més gran de tot el que pots posar a taula.
Molt bé.
Perquè ve de molt lluny, està normalment produït en condicions d'aqüicultura absolutament contaminants que provoquen desplaçament de les poblacions locals i senzillament, el llagostí sí que s'ha d'evitar com sigui.
Bueno, jo crec que hem pres nota, eh?
Sí, Blanca. I se'ns està acabant el temps. Per últim, dic que teniu un hashtag, que és hashtag mi regalo al planeta, on la gent pot explicar quin regal fa, no?, i compartir-ho a les xarxes socials, i si entre tots ho movem una mica i aconseguim resultats, més resultats, i més que més gent s'impliqui. Sol, moltes gràcies, que se'ns ha acabat el temps.
Moltíssimes gràcies,
Sol. I bones festes.
A veure si som capaços de fer una aportació positiva.
Segur que sí.
Sí, segur que sí.
Un regal cadascú.
I molt bons Nadal.
Igualment.
Gràcies.
Gràcies.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant Nadales. És un recull d'un disc promogut per Luz de Gas. Encara que es canti en anglès, està fet a casa i molt ben fet. Escolteu ara a la popular cançó Jingle Bells, que, a l'estil de New Orleans, on s'ofereix la vella Dixieland. I per finalitzar, We Wish You a Merry Christmas, amb l'actualitzada versió que li dona en Miquel Plata. A tots i a totes, animalons inclosos, que passeu uns bons Nadals. Fins a la propera, si Déu vol.
pudding. Oh, bring us a Philly pudding. Oh, bring us a Philly pudding and a cup of good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que els estornells tenen l'habilitat d'imitar els sons, la música i les veus humanes del seu voltant? La seva capacitat mimètica ha quedat reflectida en cites literàries des de fa segles, però, sens dubte, un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol del Cant de l'Estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per l'ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan va morir, després de 3 anys de companyia i efecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema. L'estornell vulgar és una espècie molt comú i abundant a Europa. Al mes d'octubre, poblacions provinents del nord del continent migren cap a les zones mediterrànies on romanen fins al mes d'abril. Viuen agrupats per centenars i milers. El més espectacular és contemplar aquests grans estols d'ocells movent-se per l'espai aeri de manera tan perfectament organitzada i sincronitzada, dibuixant figures molt diverses i ben retallades que tan aviat s'estrenyen com s'expandeixen. S'alimenten en gran mesura d'insectes, cucs i larves, ajudant amb la seva intervenció a la desaparició de plagues de forma natural. A la dècada dels 80, es va observar que les seves poblacions anaven disminuint afectades pels canvis en l'agricultura, en els camps i els seus hàbitats naturals, especialment en els països més septentrionals d'Europa. Concretament, al Regne Unit, les seves poblacions es van reduir quasi un 80%. Quan observem aquestes espectaculars estols d'estornells volant i cantant lliurement, recordem que les seves habilitats i beneficis recompensen, amb escreix, les molèsties ocasionals que en alguns moments poden produir.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.